Bé, bona nit, bona nit.
Vale, bé, bona nit.
Les 10 de la nit, va, us deixo fer intervenció final. Tant si és del conflicte, pel que ja hem vist, que no es pot comparar amb el prestigi...
Jo t'ho faré fàcil. Jo crec que amb la meva pregunta volia fer aquesta intervenció.
Sí, però una cosa és que el desastre ambiental sí, en si clar. No es pugui comparar, però i l'altra és que la gestió política que se'n faci...
Però políticament s'està fent un intent de comparació, que jo crec que no té punt de comparació, vaja.
Oriol.
Sí, exacte. Vull dir que també qui vulgui això, fer una arma llancívola d'oposició, no?, al govern gallec de cara a les eleccions, poder s'hauria de recalcular ruta.
Jordi?
Bueno, és una ferida profunda, la de fa 20 anys, i a un mes de les eleccions picar per si s'obre una mica el tall suposo que té un cert sentit, no?
Home, la veritat és que no fa gràcia veure tots aquests milers de plàstics a la platja,
sí, sense
i al mar, eh?
Que és un tema greu d'un vessament ambiental de microplàstics que és greu i que s'ha de, bueno, pues també investigar, no? Sembla que ve d'un vaixell de Portugal, doncs la fiscalia que investigui el que hagi d'investigar i a veure què en resulta. Però
un dia parlem del plàstic, que és tema...
Bueno, escolta'm, havíem deixat pel final que l'Enric ens havia d'explicar una cosa que em sembla que té a veure... A veure, ens has passat un vídeo que sona així, que... Ets els que criden, tu, Enric?
Sí,
o...
jo crido, faig ballar, faig que la gent canti.
Com vas punxar aquesta nit de Cap d'Any? A veure.
Al meu poble vaig fer la nit de Cap d'Any, sí.
Veig
amb
que,
un fiestón.
Que punxes de tot, pel que sento.
Jo ja t'ho vaig dir.
Quevedo.
Música d'ayer, de hoy, de siempre.
Però a veure, no.
Música ballable.
Ara ja que hi som, però amb què vas començar? És a dir, a quina hora te vas posar això?
Vam començar a les 11.
Abans de les campanades.
Sí. I després hi vam acabar...
Doncs... Deu fer les campanades allà,
sí,
per tant?
Sí, amb el campanar del poble.
Ah, vas parar un moment?
No, es van sentir les campanes, la gent va menjar el raïm el que va voler, i vinga.
Llavors comences a veure... No, és que ara que has començat a explicar-nos-ho, explica'ns-ho bé. No, amb quina música comences?
Al principi amb música més ambient, no?
Sí.
Tot i que és alegre, i després a partir de les campanades a sac. Sí, amb tot ho ballable, tot el que es pugui ballar, doncs, de tots els temps,
sí.
Doncs, per ells.
I fins a quina hora això, Enric?
Doncs mira, l'Ajuntament ens va deixar només fins a un quart de quatre.
Home, però vas estirar una miqueta.
Vaig estirar.
Va haver-hi after.
Una miqueta.
Sempre acabes amb la mateixa reunió, cançó o no?
Sí, bueno, tinc algunes, dos o tres. Aquesta vegada vaig posar una que m'agrada molt i que poso sovint com a final, que és el pomo de Puerto Rico, que es diu No hay cama pa tanta gente, pa fuera pa la calle. Però clar, és una cançó
si
que
la
es diu
trobem,
pa fuera pa la calle, però la gent ja hi era al carrer, ja era al mig del carrer.
Mare meva. I escolta'm, Enric, tu portes tota la teva família aquí a...
Sí, home, i tant.
Sí, tens la família allà a primera fila ballant.
Però ja has vist les imatges que hi havia aquí...
No, he de dir que he de veure el vídeo i que hi havia Jovenalla. Jovenalla ballant.
No, i de totes les generacions.
De totes les edats, però hi havia gent així com uns pujats a sobre dels altres.
Sí, aquests eren joves, sí.
Doncs en fi, ja sabeu, per contractacions, Enric Sierra, per les nostres festes. És aquesta? Aquesta per marxar, per acomiadar la gent, eh?
Sí, sí.
Ah, doncs mira.
I la tonada diu, pa fuera, pa la calle, que no hay cama pa tanta gente.
Mira, doncs avui, abans d'actualitzar la informació, marxarem amb aquesta cançó. Em fa gràcia acomiadar-vos amb aquesta. Enric Sierra, Valé Soler, Jordi Cominal, Oriol Soler. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Todo lo que no edifique, échalo afuera. Todo lo que no conviene, olvídate de eso.
Les 10 i 4 minuts. Posem una mica seriosos per actualitzar la informació que està ara amb el Pep Tormos. Què tal, Pep? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que els Mossos han retirat fa uns minuts els tres cossos que han trobat morts aquesta tarda al barri d'Horta de Barcelona. És el del pare i dos fills de només 7 i 10 anys. La policia investiga què ha passat. La mare ha avisat la policia després de no poder contactar amb el seu exmarit, que havia d'entregar-li els dos menors després de les festes de Nadal. Els dos nens ja no havien anat a l'escola aquest matí, segons han explicat fonts de la investigació a La Vanguardia. Els bombers han tirat a terra la porta del pis i han trobat els tres cossos sense vida. Aquestes fonts apunten que l'habitatge estava completament precintat, amb les finestres i les portes tancades, i s'hi sentia una forta olor de gas. Ara mateix la policia no descarta cap hipòtesi.
Doncs evidentment també estarem pendents a qualsevol novetat d'aquest cas, que ha avançat avui La Vanguardia, que n'hem parlat a l'inici del 9C amb la Maica Navarro. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat imposarà l'ús de la mascareta a tots els centres sanitaris de l'Estat.
Serà a partir de dimecres, ho farà a través d'una declaració d'actuacions coordinades per frenar l'augment de contagis per virus respiratoris, i també servirà per emparar jurídicament els territoris que ja havien implementat la mesura, entre ells Catalunya. Fonts del Ministeri de Sanitat expliquen que tiren pel dret, tot i que algunes comunitats s'hi oposin, amb l'article 65 de la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema de Salut. A banda de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó o Múrcia també havien apostat per tornar a imposar l'obligació de dur mascareta als centres sanitaris.
I els experts pronostiquen que el vessament de pèl·lets a les costes gallegues pot durar temps.
A la Junta de Galícia inicialment va negar que el vessament comportés cap problema, però la realitat és que hi ha milers de pèl·lets que arriben dia a dia a les costes de Galícia. Els experts fan, però, una crida a la calma. En una entrevista aquí al 9C, el catedràtic emèrit de genètica i ambientòleg Ricard Marcos diu que aquest fet no suposa, però, un perill per la salut.
Tal com estan ara, no, òbviament, a no ser que un nen petit se l'empassi, i tampoc, i no seria, diguem, pel plàstic en si, sinó seria pels problemes, com si s'empassés una pedra d'aquesta mida. Però sí que els ocells o coses d'aquestes, que agafin com boletes de llavors o alguna cosa així, se'ls empassin. I no pels problemes tòxics directes, diguem, del plàstic, sinó senzillament pel volumen que van acumulant dintre del seu intestí.
I diu que el xapapote va ser molt més greu des d'un punt de vista ambiental i també per la salut.
I d'altra banda, la direcció d'Iberia i els sindicats es reuniran demà al migdia després dels 4 dies de vaga.
Aquesta mitjanit acaben les aturades dels treballadors del servei de handling. En un comunicat que han fet públic aquest vespre, Comissions Obreres i la UGT pressionen l'empresa perquè mantinguin les tasques de l'assistència a terra dels avions, tot i haver perdut la prestació del servei en la majoria dels aeroports. En cas que no sigui així, els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Doncs mira, vindran Antoni Bassas i Josep Maria Fonalleres a fer el consell del t'ho diràs. Avui farem un consell barceloní gironí per parlar de l'inici d'any del Barça i del Girona, i després tertúlia amb els habituals del dilluns, Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco. Hem de parlar dels sorteig de Copa. El Barça li ha tocat l'Unionistes de Salamanca, el Girona al Rayo Vallecano, a Montilivi, a partit únic, i el Madrid jugarà contra l'Atlético, un derbi madrileny al Metropolitano. Ja tenim horaris.
Hem sentit
partits.
Aquí uns crits a la redacció.
Home, és que és fort, un Atlético-Real Madrid, un dels dos quedarà fora, perquè això és eliminatòria a partit únic. I tenim horaris. Dimecres vinent, a 9:45, Girona-Rayo. Dimecres vinent, a 9:45 de la nit. Dijous vinent, a 9:45, l'Atlètic de Madrid-Real Madrid. I el Barça, depèn. No. El Barça pot jugar o dimecres o dijous, depenent del que faci a la Supercopa d'Espanya. Si accedeix a la final i, per tant, torna d'Aràbia Saudita dilluns, jugarà dijous. Si l'eliminen a les semifinals, l'Osasuna jugaria dimecres al Barça. Per tant,
fins al cap de setmana no sabrem.
Fins dijous.
Fins dijous.
Quan el Barça passi a la final o quedi eliminat, no sabrem si exactament la seva eliminatòria es juga dimecres a la nit o dijous al vespre.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Aleix. Us escoltem a partir de 9:45, com sempre. Fins ara.
Fins ara, i deixa'm dir que recordarem la figura de Franz Beckenbauer, que és una de les notícies del dia, una llegenda del futbol mundial que avui ha mort, i la recordarem amb Martí Perarnau, entre d'altres.
Doncs tot això i més avui el t'ho diràs amb l'Aleix Pariser. El temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
A veure, pendents del que pugui passar, com dèiem, a partir de dimecres, amb aquest canvi de temps, aquests ruixats, de moment, però demà el protagonista serà el fred, ens deies, oi?
Sí, 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 fred intens. De fet, ara mateix hi ha glaça en molts sectors interiors de la meitat nord de Catalunya. Ha anat afluixant o parant la tramuntana allà on encara bufava, en sectors de l'Empordà on encara bufava, i això també permet que la temperatura baixi més. Ja tenim ara mateix temperatures de 4, 5, 6 sota 0 a les valls del Pirineu i en sectors del Prepirineu. Demà ens llevarem amb glaçades pràcticament generals a l'interior de Catalunya. Algunes poden tornar a ser severes, baixar dels 5 sota 0, i algunes glaçades més que avui, fins i tot en sectors de la costa, en aquest cas febles. Al migdia, entre els 8 i els 12, 13 graus en la majoria dels casos, deixen dir que de matinada a primeres hores del matí pot haver-hi algun ruixat entre el Baix Maresme, el Barcelonès, aquest sector també cavall entre els dos Vallesos, amb una cota de neu de 300 a 500 metres. Seria anecdòtic, però es pot veure nevar cap a aquests sectors de la serralada litoral. Després, entre mig matí i migdia, també algun xàfec pot aparèixer entorn al Montseny, aquí amb una cota de neu de 600 a 700 metres. A la resta, per això, temps tranquil i en conjunt serà un dia assolellat, però fred, i esperant aquestes possibles precipitacions dimecres i dijous, demà en podrem treure més bé l'entrellat. El que sí que tenim clar és que dimecres ja ens avarem amb menys fred que no pas avui o que no pas demà.
Doncs res, ens abrigarem i agafarem el paraigües. Que
això mateix.
Gràcies, Adel, fins demà, que
fins
vagi
demà,
bé.
Demà, bona nit.
Les 10 i 10 minuts, de seguida, el No s'ha parlat prou.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial. RAC 1. Aquest dimecres, Supercopa d'Espanya de futbol i Eurolliga de bàsquet a RAC 1. A les 8, des de Riad, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primera semifinal de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Amb la narració de Marta Ramon, amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Dani Solsona. I a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Olimpiacos de l'Eurolliga, amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer.
Tota la vida i cap a dins!
I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Supercopa i Eurolliga a RAC 1. RAC 1. Tots som u. RAC 1.
Hola, Bojan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. L'altre dia la Mili dia que un dels seus objectius aquest any ha de ser treure's quart de l'ESO.
Perquè el que importa és el projecte, el que importa és el,
sí,
que
senyor.
Està...
Sí, senyor, ho he defensat moltes vegades.
16.000 i pico de tios només pagant.
Escolta, no m'ha anat a opallar-se. Bueno, mirar a jugar els partits, no, eh?
8 a 5, Cristiano Ronaldo, al final.
Qui?
Cristiano, aquell que havia de superar-lo.
No sé qui és.
Cada nit, a 10:45, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs.
Perquè les nits a RAC 1 són esportives. RAC 1, tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 12 minuts. Però quants dies sense veure?
Ja no te'n recordes de
nosaltres. Hola, bona nit, molt bé. I
Candela
vosaltres?
Candela Figueres, bona nit.
Molt bona nit.
Home, us trobava molt a faltar. És que no, ara de debò no sé quin és l'últim dia que veu venir.
Això com no li preguntis a l'Anabel, jo no me'n recordo.
Jo diria que mitjans de desembre.
Gairebé. Mira, sí. L'Anabel diu el 4 de desembre, fa més d'un mes.
Imagina't si fa temps.
Jo ho dic, jo dic que és passat, la teva tàctica per anar fent-nos fora del,
sí,
programa a poc.
No, han passat diverses coses, ara no recordo quines, però entre d'altres, els últims dos dilluns sí que recordo, que el dilluns passat era dia 1 de gener, que era festiu, i l'anterior era 25 de desembre, que jo el dia de Nadal no vaig venir, com a mínim.
No, ni
vosaltres
ni,
tampoc teníeu ni intenció de venir.
No. I els altres dos, doncs, un no us devia tocar i l'altre potser no us anava bé. Tranquil·la, eh? No cal, no? Que et justifiquis, no pateixis.
No, però que sí,
estem
que,
bé, estem
que,
bé.
Que ho hem trobat a faltar, venir.
Pues home, per això, suposo, sí, que teniu moltes coses a explicar-me, així que va, anem per feina. Anna Pris, comences tu, de què no s'ha parlat prou?
Jo tinc un primer comentari, i perdoneu que la primera... El primer comentari que faci en aquesta secció del 2024 sigui per queixar-me, però ja que tinc un micròfon, vaja, al davant, deixeu-me queixar-me. Sabeu que sóc usuària assídua de la Renfe?
Sí.
Pateixo la Renfe
mitja
constantment.
Distància.
Mitja distància. Barcelona-Reus, Reus-Barcelona. De tant en tant intento anar a Montblanc. Ja no intentis anar a Mollerussa, per exemple, perquè llavors
no,
t'hi pots passar a migdia. Ahir, dia important, perquè doncs, ja havien passat els Reis, diumenge...
Dia de retorn.
Dia, sí, de retorn, com il fo, que les carreteres estaven plenes, però els trens també. Jo direu, és que parles del teu exemple. Bueno, doncs parlo del que conec, però segurament hi ha altra gent a Catalunya que s'ha trobat en altres situacions... En les seves ciutats o en els seus pobles. Dia 8, ja vam agafar un tren a les 4 de la tarda, perquè si agafes el de les 5 i 14 o agafes el de les 6 i 30 i pico...
Perquè són els que passen per Montblanc i n'hi han menys, i llavors van més carregats en aquests dos.
Van més carregats i els estudiants també, saps? Ja,
ponen
una miqueta.
Lleida, sí.
Només volia dir que Renfe, en un dia com ahir, les guixetes tancades, que no ho havia vist mai, i només les màquines funcionant, una que havies de pagar amb monedes,
uf,
i l'altra que ja estava ocupada durant molta estona perquè evidentment hi havia molta gent que intentava treure's el bitllet de l'abonament de trimestral de 20 euros i allò et costa perquè has de posar el DNI, no sé què, tal, una cua impressionant. Hi havia un senyor, una mena de, doncs, com aquests que et trobes a Sants que van...
Informadors
que diguéssim... A veure.
Informava?
Que n'he vist...
Perquè a vegades n'informa.
Bueno, saps? Nois, a més, un tren curt. No ho sé, que estem parlant tot el dia de traspàs...
Aquells nervis, no? De dir que no l'agafarem.
No, aquells nervis que dius, doncs saps què?
No pagaré.
Ja
pujas.
Està. No, escolta'm, jo sempre... Bueno, jo tinc l'abonament que ja l'havia agafat, però entenc que un altre digui, noi, doncs mira, a més el revisor no passarà, perquè si ha de passar entre la munió de persones, que això ja ho tinc ben entès, quan tu compres un bitllet a Renfe, no compres el dret a seure, que també... Té nassos, que et diuen, no, quan tu compres un bitllet per poder entrar en un vagó, no per tenir seient, d'acord, però que anem com porcs a l'escorxador, ostres, i després ens omplim la boca, que si uns, que a mi m'és igual, no m'és igual, ja m'agrada que arribi algun dia a mans de la Generalitat, però una mica de decència.
Doncs imagina't això, la gent que ho ha de viure cada dia.
No, per això t'ho dic, és increïble. Molta mandra.
Doncs queda dit aquest primer apunt de l'any amb aquesta queixa a Renfe, que no sé si se n'ha parlat prou o no, però en tot cas no se n'ha parlat... No, sí, anava a dir, no s'ha parlat suficient, perquè és veritat que cada setmana...
Se'n pot parlar cada dia.
Sí, perquè, no, perquè és que encara que en parléssim cada setmana, cada dia ens arriben missatges d'oients que s'han quedat, doncs, que avui no he pogut arribar, o porto 40 minuts d'endarreriment, o... Vull dir, sempre hi ha queixes.
Fins al dia que no s'arregli, estarà bé queixar-se, perquè portem així des de que existeix els trens.
És maltracte estatal, per no dir, perquè és una paraula molt grossa, terrorisme d'estat, perquè ens estan prenent el temps, ens estan prenent el benestar. Els transports públics serveixen perquè ens puguem moure d'un lloc a l'altre amb certa comoditat i tranquil·litat. I anem rient, hi-hi, ha-ha, no sé què, i hi ha molta gent que no els agafa, però de veritat és que és un malestar constant i és el que dieu vosaltres. Jo, mira, l'agafo força sovint, però, hosti, la gent que ho fa cada dia, i a més, en aquests dies especials que dius, però si sabeu que anirà ple, per què no com a mínim poseu
sí,
un tren llarg?
Sí, i a les puntes també.
Ostres,
també ho saben,
tu. Ja m'he emprenyat.
Sí, no.
Ja és com si estigués al tren ahir, tu.
Va, Candela, posa una miqueta de pau, de què no s'ha parlat prou.
Bueno, estava pensant
que també et vens a queixar o no?
No, pensava que potser us queixaríeu de mi perquè he arrossegat una constipat des de fa dies i és possible que es queixeu perquè estossego una estoneta o perquè em cauen mocs, paciència.
Jo m'he salvat, de totes les tos i grips i de tot que he tingut al voltant.
Vigila. Per què has dit ara això?
No, sí. Perquè
no sóc supersticiosa.
Estàs invocant...
Jo toco ferro per si de cas.
Estàs invocant
aquesta taula de fusta bona.
Ferro, que els catalans toquem ferro.
No, que és concomarat.
Toqueu ferro això. Perquè aquests virus són forts, us ho dic per experiència. Va, no s'ha parlat prou del bidet. Sí?
Ostres, no me se n'ha parlat prou.
Si no sabeu què és, perquè segur que hi ha alguns centennials que no en tenen ni idea, és una banyera...
Perquè està desapareixent, sí,
exacte, clar. I és que està desapareixent. És aquesta banyera d'higiene íntima, que encara hi ha alguns banys...
Trobo Candela, perdó,
banyera. És que ho explico.
És molt generosa.
Els temes de lavabos són els preferits de la Candela, perquè hem parlat de l'escombreta del vàter.
Sí, perquè t'hi estàs una estona...
Ara del bidet.
Estàs una estona allà dins i reflexiones sobre l'essència, el bany, el quarto...
És on penses millor, a vegades.
Jo, a vegades, sí.
Et venen les bones idees.
Mira, Cita Bestial no em va venir un lavabo, però podria ser. No,
mira,
escolta.
I tant.
No, el tema és això, no? Que els bidets, de fet, estan desapareixent i són aquestes petites banyeres d'higiene íntima que hi ha molts banys de Catalunya i d'Espanya i que té tants amants com detractors, perquè hi ha gent que et diria, jo l'he utilitzat mai en la vida, i una altra persona et diu, pues a mi sí que m'agrada i l'utilitzo. Pregunta important, teniu bidet a casa vostra?
No.
No tinc espai quasi bé
no
per
espai,
la taula de
treball.
Heu estat en alguna casa que...
Però la casa on era abans sí que en tenia. Vaig intentar treure'l, però era una mica de renou i vaig decidir que el faria servir per guardar l'assecador i la planxa dels cabells.
Per tant, no l'has utilitzat, no l'has utilitzat per la
funció
que té.
Home, alguna vegada a la vida sí que l'he utilitzat, perquè a casa dels meus pares doncs també n'hi ha.
N'hi ha. Bé, en el meu cas actualment no tinc vidret a casa, perquè és un bany petit, és el que deia l'Anna Pris, però sí que n'hi havia a casa dels meus pares, que era un pis dels anys 70, un bidet que, per cert, va servir per tancar-li la dent, la pala de la dent a ma germana sortint de la dutxa que va relliscar. La realitat del bidet és que actualment, com deia l'Anna Pris, està desapareixent. Segurament la falta d'espai de molts pisos, sumat a que la gent prefereix tenir un moble de la pica més aviat gran que no pas un bidet, i que les dutxes fan la mateixa funció que el bidet, doncs cada vegada més famílies opten per no instal·lar-lo o que directament les promotores de pisos no les instal·len en obres noves. Encara que la Casa Roca, que sabeu que té molts sanitaris, calcula que un 60% dels banys espanyols continuen tenint
molts,
bidet.
Doncs, són encara molts,
però això ve perquè, de fet, és que hi ha poblacions que se'ls va posar per llei, com per exemple Zamora, on l'Ajuntament exigeix la instal·lació com a element indispensable d'un lavabo. I és una normativa de l'any 1986, que ha quedat una mica caduca, però és veritat que si no l'apliques no et donaran llicència.
Que hi havia un regidor que feia bidets o...
No, el tema...
Treballava a la Roca.
No, ara us explicaré per què. I a Galícia, per exemple, han deixat de... s'ha de deixar la preinstal·lació per col·locar-lo fàcilment.
Sí.
La seva expansió a Espanya, sobretot, o sigui, per què hi ha tants bidets aquí a Espanya? Un 60% de les cases. És perquè durant els anys 40, amb el franquisme, es va disposar per llei que totes les cases havien de tenir com un mínim d'higiene. No obligaven, òbviament, a que hi hagués bidet, però sí que el bidet era una bona opció per netejar-se sense gaire recursos. Utilitzes la meitat d'aigua i la meitat de sabó que amb una dutxa. Eren temps de postguerra, eren temps difícils. De manera que als anys 60 i 70 doncs ja havien aconseguit colar-se els bidets a la majoria de cases.
La neteja per parts, no?
Sí.
Una mica.
Sí, bueno, el checo-checo, vale? Una mica a les aixelles, una mica a tot arreu i et neteges. I era un símbol com de progrés tenir un bidet a casa teva. Vull dir, ostres, ets net, ets higiènic, saps?
Que quan venien convidats deies, mireu, lavabo, amb bidet.
És que no tothom...
Home, a veure, en un moment que no hi havia ni banyera ni dutxa a molts lavabos, tenir un bidet era tot un luxe.
Bueno, clar, és que els bidets, ara us explicaré on comencen, però no comencen a instal·lar-se als banys, van començar a instal·lar-se a l'habitació. Però d'on surt un bidet? Qui el va inventar? Doncs, pel que fa al seu origen, la Trinca té una cançó on explica amb gràcia i amb més o menys encert l'origen del bidet.
Hi havia la cort de França que ballà l'any 1700 el baró de bidet, conegut pels seus invents.
A veure, no es deia baró de bidet, però sí que les primeres referències surten a França, concretament a la cort de Versalles, encara que possiblement ja existís a l'edat mitjana. Es creu que va ser el fabricant de mobles de la família reial, un tal Christophe Desrosiers, no sé pronunciar bé el francès, que el 1710 va instal·lar el primer bidet a Palau. I la primera referència...
1710
a Palau de Versalles.
Val.
I la primera referència escrita, però la trobem uns anys més tard, a les memòries de René Louis de Boyer de Paulmy, una cosa així.
Correcto.
Marquès de Gerson i ministre del rei Lluís
XV. Tenia uns cognoms d'aquells que si has d'omplir un formulari no hi caben, eh?
Estàs tres hores. Bueno, doncs que explica que un dia van a veure Madame de Prie, que era una senyora bastant destacada de la cort francesa, i se la va trobar sentada sobre un curiós moble, disposada a rentar-se les seves parts íntimes al mateix temps que parlava amb ell. Vale? O sigui, llavors...
Una imatge curiosa, en tot cas.
I com era aquest primer bidet? Doncs era com un recipient ovalat, com una tina, que es col·locava damunt d'un suport de fusta de quatre potes i d'una alçada, doncs, no molt alta, perquè, clar, el muntes, no?, com si haguéssim el bidet. I en els registres comptables dels ebanistes, perquè això ho feien grans ebanistes de l'època, el descriu com una cadira de neteja. Però ràpidament ja se li va començar a dir bidet, perquè ve del francès antic i fa referència a un petit cavall que ja no existeix, que era una espècie de poni que el muntaven les dones i els nens.
I tant, i tal
com,
qual.
I què fas amb un bidet? Doncs el muntes, perquè té la posició com de cavalcar. I qui rentava majoritàriament els bidets? Òbviament molts homes, però també hi havia dones. S'utilitzava sobretot higiene íntima, això ja és com primera idea, no? Higiene íntima. Per al tema que dèiem, perquè tenir banyera fins i era un privilegi, fins i tot per la mateixa noblesa en el segle XVIII, de manera que la població rentava com es podia. També per la funció...
Tampoc rentaven, vull dir, no era com ara que ens dutxem cada dia, vull dir...
No, per això, que fins i tot tenir dutxa per la noblesa i per les classes pudientes era molt difícil. Llavors, doncs... Checo, checo, i amb això ja feien fins i tot els, la gent de quartos. També tenia la funció de lleugerir la vermellor de les natges del cul, perquè hi havia molts homes que cavalcaven molta estona, estaven a cavall i a, ah, i a lleugeria. De fet, Napoleó tenia un bidet vermell que el va posar en herència en el seu fill perquè estava super orgullós de la funció del seu bidet i del bidet. I finalment també tenia un altre ús menys catòlic i de dubtosa efectivitat, que era mètode anticonceptiu. De fet, es creu que hauria pogut ser el seu ús primari i original, ja que les prostitutes tenien recipients semblants quan als seus llocs de treball, i aleshores es netejaven abans i després de tenir sexe, i també deien que podia evitar l'embràs.
Vaja.
I aquesta funció
anticonceptiva... Sembla a mi que, no sé, eh?
No, no, aquesta funció anticonceptiva era bastant coneguda i famosa, fins al punt que hi va haver una reina de Nàpols que el va voler instal·lar-se a casa seva, i li van recomanar que no ho fes perquè l'utilitzaven les manatrius, les prostitutes, i una advertència que ella s'ho va passar pel forro de la faldilla, però és que l'església va perseguir durant un temps els bidets, perquè creiem que es practicaven en els avortaments en els bidets. Clar, vinculat amb la pràctica sexual, no? Bé, segurament, per aquesta finalitat dels bidets, per netejar-se per l'acte sexual, per això els bidets inicialment estaven posats en els dormitoris.
A les habitacions, sí, i no als lavabos.
Sí, encara que després, ja quan va arribar doncs, els banys, aigua corrents a les cases, canalitzacions i tal...
L'urinal i el bidet, no? Com...
Tens tot allà.
Sí. Va, ja acabo breument.
I si ets Mercedes Milà, fas servir directament el bidet i ja està.
Exacte. Sí, sí. L'expansió del bidet es va expandir sobretot durant el segle XIX, en especial sud d'Europa, Itàlia, Grècia, Espanya i Portugal. Portugal, també va fer el salt a Àsia, Japó, Índia i Corea del Sud, a l'Àfrica, sobretot Egipte i Marroc, i Amèrica Llatina, Argentina, Uruguai, Paraguai i el sud de Brasil. I de fet l'Ajuntament de Buenos Aires el 2018 va dir que no calia tampoc que s'instal·lés bidet a casa, perquè per obligació Argentina s'havia de posar bidet, i es va crear gairebé una polèmica nacional.
Això de que es digui per llei em sembla al·lucinant, eh? Realment.
Bé, el quarto de bany per edificacions ha de tenir un bany, una pica i un bidet, perquè consideren que és net. I tenen la seva pròpia cançó. A Estats Units, el bidet va arribar per alguns soldats que van participar en la Segona Guerra Mundial, però tot i així arribar, ho van explicar, no va tenir gaire èxit. I si es fixeu en el mapa del món, que es pot veure, és com si en la zona del meridià, del tròpic de Càncer, doncs, i per sobre, tot el que és Espanya, el nord d'Àfrica, Japó, és que és com una línia recta on s'hauria expandit. En fi, què vol dir això? Que tothom que veu un bidet en un bany no entén què vol, què és. O sigui, que tu tens un bidet aquí a Espanya, et pot vindre un americà o, jo què sé, un rus, i no té ni idea de què és un bidet. I l'utilitzen per moltes altres funcions, com rentar-se els peus, o
jo he fet això, veus?
Rentar-se el cap. Rentar-se el cap.
Ui, el cap.
Hosti, però t'has de cotxar molt, no? Mira que sóc baixet allò, no? Però igualment és com incòmode.
I després els argentins, per exemple, l'utilitzen al revés. Hi ha molts, se senten doncs, com si fos un bany. Amb el bidet que et queden les aixetes a l'esquena.
Sí.
Vull dir que no tothom utilitza el bidet igual, que també és estrany. Generalment el bidet, doncs, com dèiem, aquesta posició de cavalcar-lo, el muntes per endavant i les aixetes les regules.
Ui, això no sé si estaria molt d'acord, eh?
No, home... Generalment les aixetes estan davant.
Sí,
la gent no s'hi assenta amb les aixetes darrere. Té com difícil d'obrir...
Crec que la ballonista sí. Perquè no ho veu gaire clar.
No, doncs no. No ho he vist gens clar ara mateix. No, perquè primer el pots omplir. No?
Ah, que l'omples.
Bueno, és que no l'he utilitzat mai, t'ha dit que posava
el secador. Sí, mai sí, vull dir que sí, que a casa els meus pares n'hi havia, quan era petita l'havia fet servir,
però... es tracta que l'aigua vagi corrent, no?
Clar, és veritat, sí, no ho sé, mira, potser és que no ho recordo gaire bé.
Bueno, en fi, bidets.
En fi,
l'història dels bidets.
El que tinc dubtes és que ara en les construccions noves hi posin bidets. Jo crec que no en posen, no? Heu vist algun pis nou darrerament?
Per obligació, jo crec que com...
No, per obligació aquí, segur no, que no, sé, eh? No.
Però ja, igualment hi ha molta gent que sí que en segueix fent ús. Parlàvem un dia dels banys japonesos,
sí,
i tot
aquest.
Hi ha gent que encara, escolta'm, i és molt més net netejar-se amb aigua que no pas amb paper de vàter. Nosaltres
tant,
perquè
sí,
estem acostumats, però és molt més net això.
També hi ha molts metges que diuen vigileu amb aquest xurret d'aigua, perquè segons la potència i tal li poden provocar cistitis, vull dir que també s'ha de vigilar.
Al final tot és molt difícil, mai res està bé.
I aquests banys intel·ligents dels japonesos, sí, ve realment de juntar el bidet amb el bany.
Sí,
que
sí,
ells sí que en feien ús. I
aleshores després t'has d'aixugar, perquè si no vas molt tot
el dia.
Bueno, va, a veure. En fi, després t'anava a dir de què més volies parlar avui, però se'ns ha acabat el temps,
el
i a més
emocionat.
La Candela ho ha dit abans, però crec que demà precisament es podrà veure tots els capítols del Cita Bestial a la plataforma 3CAT.
Oh!
És el millor amic. Jo vull un gos pues, perquè et donin amor, tenir algú amb qui jugar.
El més fidel.
Què, Candela?
Ai,
tinc moltes ganes. De què va, Cita Bestial?
Doncs de persones que volen adoptar un gos i volen posar-lo a les seves vides, i de gossos que estan en protectores esperant trobar doncs, el millor amic amb qui compartir. Aleshores, nosaltres al programa és ajuntem aquestes persones amb aquests gossos, mirem si hi ha maig o no hi ha maig, conviuen uns dies, perquè si les protectores et donen uns dies per conviure amb aquest animal i mirar si s'adapta, i després decideixen si hi ha, realment hi ha hagut connexió o no n'hi ha hagut.
Home, digue'm que hi ha sempre maig.
No n'hi ha sempre.
No n'hi ha sempre. És com un reality, això. Wow. És un reality d'humans i gossos.
D'humans i gossos.
Sí. Quants capítols en total?
Vuit
capítols?
Dos històries per capítol.
Que xulo. I quan duren més o menys els capítols?
45 minuts.
Ens és igual, els mirarem tots dues vegades seguides.
Està molt bé. La gent que li agraden els animals disfrutaran. Qui hagi tingut un gos a casa disfrutarà.
Oi, sí.
I, és que
i qui no en tingui, em voldrà adoptar.
Potser s'ho pensarà, exacte. Ah, doncs estaria bé, perquè les protectores hi han molts animals.
Doncs ja ho sabeu, a partir de demà, aquesta plataforma nova de 3CAT, que podreu veure aquests 8 capítols del Cita Bestial, presentat per la Candela Figueres. Candela, que vagi molt bé.
Gràcies.
Anna Pris, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, no l'altra.
No, la setmana que ve.
La setmana que ve. Si és que em teniu tot desendreçat. Bueno, doncs la setmana que ve ens tornem a veure. Vinga, va, que vagi bé. Bona nit, fins demà.